aquesta zona de play-off d'ascens. I amb aquest punt de la crònica esportiva arribam a les 10:04. Fins aquí el repàs de l'actualitat informativa d'avui dissabte. Les notícies, com sempre, tornen demà a partir de les 8 del matí.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Avui vosaltres teniu la paraula. Font de misteris, especial oients.
Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda l'ordinador, en Maria Femenies, en Cati Nicolau, en Carlos Albarracín, en Nahuel Sibieski, que el tenim a Eivissa, i en els comandaments tècnics, en Romina West, per donar tots junts la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I avui hem pensat tornar a fer un programa d'aquest que tant agraden en el públic, bé, en el públic i també en altres mateixos. Fem un programa on els oients sou els protagonistes, ja que el dedicarem tot sense respondre o comentar les vostres aportacions, que per cert, les quals agraïm de tot cor, perquè per nosaltres són molt importants. Gràcies. Així mateix, aquí som, vull afegir que ja tenim més de 450 seguidors, fans o m'agrada en el Facebook, gent que pel motiu que sigui ha fet clic en aquests m'agrada, que és una bona manera de saber, juntament en les audiències, la resposta vostra, no?, dels oients. I com ja bé, ens han informat una mica també des de la direcció d'aquesta casa, d'IB3, l'acceptació de l'audiència, pues, també volem agrair-vos a tots la resposta que té aquest programa, Font de Misteris. Així que de veritat, moltes gràcies a tots, perquè ja ho he dit en qualque ocasió. Però sabrà que sense escolta de per lo menys països com Mèxic, Xile, Perú, Argentina, Regne Unit, Marroc, Estats Units, Itàlia, Hongria, Venezuela, és impressionant. Gràcies una altra vegada, de veres. I que menys, no?, que fer un especial per poder donar resposta i veu a tot allò que vosaltres ens deis, i que normalment, com també sovint m'heu comentat en el meu correu, deixem una miqueta de banda per culpa de la manca de temps. És veritat, ho feim, apurant massa temps, ens agrada massa fer aquest programa, i tenim també massa coses per dir. Però ara només una paraula. Gràcies.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
I ara sí, si voleu, companys, podem començar a fer la lectura de missatges, correus, tuits i Facebooks que tens preparat. Sergio?
Pues sí, ben preparat, que està. Bona nit a tothom. Començam, Xema, amb una pregunta que diu: darrerament heu fet dos programes sobre en Juniper Serra i heu dit que ha estat beatificat. En Ramon Llull també està beatificat. En aquest cas, o en el d'un altre beat o beata, què els hi faltaria per ser santificats? Com funciona això?
Ja, mira, aquesta, ja començam, és una altra bona idea per fer un programa. Però això, molt breument, dir que per ser santificat, com diu la pregunta, realment es diu canonitzat, primer ha de ser beatificat. I què és això de ser beatificat? Que és precisament el que és en Juníper Serra. I de com una persona mor, amb fama de santedat, que se li diu així, en pla, aquesta és una boníssima persona, apareixia un sant, i d'un d'aquests se li fa una mena de procés, com si fos judicial. I aquest procés s'ha d'iniciar quan han passat com a mínim 5 anys des de sa mort. Encara que a vegades se voten, no? Per exemple, això també va passar amb en Joan Pau II, que serà canonitzat a l'abril de l'any que ve. I el que se fa per una part és mirar mitjans un defensors, no?, les causes que farien que fos declarat com a beat, com serien vida exemplars, miracles, totes aquestes coses. I a la vegada tindríem una altra part que seria la que posaria les pegues, en plan, no, això ho va fer per casualitat, o era un nyap, ara ja veig que això del nyap, com paraula, esdevindrà en tot un lema de Font de Misteris. Bé, el cas és que es fa una espècie de judici i segons qui sigui escagonyat, per entendre'ns, el papa l'anomena o el declara beat. I si una vegada beatificat segueix havent un interès important de sa gent, com va passar en l'actual Sant José María Escrivá de Balaguer, el fundador de Sopus, i en aquest moment s'inicia un altre procés, que és el de santificació. Que, per cert, el que poses les pegues crec que s'ha anomenat com a promotor de la fe, també conegut com a abogat del diable. Bé, per ser designat sant, també han de poder demostrar que hi hagi més miracles realitzats per interacció del que volen denominar sant, no? Aquí el més sorprenent, com no, són els miracles que atribueixen els siervos de Dios, que són, diguem-ne, jutjats. I molt sovint hi ha causes que són polèmiques, com va passar, ja ho vàrem veure amb en Serra, vist des d'algun dels indígenes, i també, per exemple, amb el que ja ha citat, en Escrivà de Balaguer, percebia, de rapidesa, que es va donar a fer el procés. I supos que ara també, en la santificació de Joan Pau II, també hi haurà qui mostrarà la seva discrepància, això ja ho veurem. Però en aquest cas, en el del papa Joan Pau II, ja tenim una excepció. El papa anterior, Benedicte XVI, va dir que no feia falta esperar 5 anys, i com que varen trobar un miracle, la curació miraculosa d'una monja que estava malalta de Parkinson, ah, mira, com ell mateix, que també tenia Parkinson, i d'ell, pim-pam-pum, ja el tenim beat. I ara el procés de fer-ho sants. Quina era la pregunta, tot això?
Que quin era el procés per fer sant a qualcú?
Ah, sí, que se li demostri més miracles. En el cas que he dit en Joan Pau II, va ser una altra curació, en aquest cas una dona que estava malalta, amb un aneurisme cerebral, estava desahuciada, i el mateix dia que la tele feien el procés de beatificació de Joan Pau II, aquesta dona va sentir una veu que li deia que ja estava curada, que es posés dreta i que caminés. I així va ser. Ningú no s'explica la curació, és per tant miraculosa i en interactuació del beat. Crec que n'hi ha més de miracles atribuïts a ell, en Joan Pau II, però ara no me'n record. Un altre, per exemple, un altre cas molt famós, na Teresa de Calcuta, que també és beata, i si se li atribueixen més miracles directes a ella, i de podria ser canonitzada i seria santa. És molt curiós i interessant tot aquest tema, sens dubte. Jo personalment m'agrada molt. Va, vinga, un altre.
Bé, sobre la seu tenim una aclaració. En aquest cas, en Lluís vol demanar la seva opinió sobre el període de construcció de la seu. Segons ell, aquest no s'hagués pogut començar a construir en 1230, ja que, i segons ens recorda el doctor Tejerina Rodríguez a la seva Història de la Medicina de Mallorca, medieval en Mallorca, en 1230 va haver-hi una terrible pesta a la ciutat.
Aquesta és una d'aquestes que en Sergio me va comentar en pla... Mira, han rebatut la teoria de quan es va començar la seu. A veure, en primer lloc, estimat Sergio, si m'escoltassis, veries que jo no he afirmat, i si ho he fet no era la meva pretensió. Quan es va començar a fer la seu de Mallorca, no. Jo el que deia era que no hem d'oblidar que en Jovellanos, el savi, sens dubte, qui estiràs d'acord amb jo, deia en el seu opuscle tan emprat, quan ha interessat, que les obres de la seu varen començar l'any 1230. Que per suposat es pot haver equivocat, però jo ni afin ni llep res. I per altra banda, ja que ens ho citen, el doctor Tejerina Rodríguez, com diu l'oient, era Rodríguez Tejerina, del qual, per cert, es dona la circumstància, per no dir casualitat, que afortunadament fa poc que vaig aconseguir fer-me amb els seus magnífics 3 volums d'història de la medicina a Mallorca. Ara dit així, ha sonat raro, el que va passar és que els vaig comprar de segona mà. Bé, però referit al doctor Tejerina, per cert, també, aquí li tenim un apreci i una distinció especial en el doctor Tejerina. Borja, si vols, podries dir per què?
Bé, sí, bona nit a tots. Bé, el doctor José María Rodríguez Tejerina va ser, fora de dubte, un gran metge del seu temps. Per donar qualque data biogràfica, podem recordar que va néixer en 1923 i que entre 1949 i 1952 va ser cirurgià de bord de ni més ni manco que el vaixell Juan Sebastián Elcano. Si ho pensem en els temps més endavant, per exemple, va entrar a formar part de l'Acadèmia de la Medicina de Mallorca i fins i tot va ser el seu president entre 1978 i 1986. També poden destacar la seva més que interessant producció literària. Les seves són obres tan destacables i profitoses com els tres volums de la història de la medicina de Mallorca, publicats entre 1981 i 1986, o Vivir en Mallorca de 1990. Però si anem en el vincle sentimental, que això era la qüestió...
Sí, Borja, això era de lo que se tractava, ja te m'apareixes.
I doncs, doctor Rodríguez Tejerina era el padrí de la meva lota, no Laura Mir, que quan ja saps l'audiència, enguany la tenim en els Estats Units, allunyada temporalment d'assumptes misteriosos. I si me permeteu, ja per acabar aquest petit recordatori, llegiré el paràgraf final de l'assaig del doctor Tejerina, titulat Del miedo a morir, i que per cert va ser l'epitafi de la seva tomba. Diu així: Por súbita, benigna, cruel, esperada o imprevista que sea la muerte, es siempre, soñamos, queremos creer, absurdamente, un dormir esperanzado. El encuentro, al fin, con una muy lejana y enigmática flor azul, la mítica ofrenda de un dios cósmico inimaginable.
Aquesta sentència, com a epitafi, no me l'havies contat. I na Laura, na Laura Mir, per ser més nous, ha estat el membre de l'equip de Font de Misteris. I de, en quant a la pesta aquesta, la que feia referència, reconec que me l'he mirada, i sí que en Tejerina fa referència en aquella pesta de l'any 1230, però d'on se va treure el gran metge i escriptor? I de d'una obra anterior a ell, que crec que encara no està publicada en grafia d'impremta, és a dir, que només existeix com a manuscrit. L'obra original està a la Fundació Marc, crec, i és obra d'un tal Guillem Terrassa, ho va escriure l'any 1775. I d'aquest senyor, que era membre de la cúria de la catedral, ens afirma que per Pasco de l'any 1230 va haver una pesta.
En el tiempo pascual de dicho año, 1230, estando al mando don Nuño Sanz una nave y dos galeras para visitar las costas de África, se encendió en Mallorca una peste de la que murieron muchos, y especialmente los nobles.
Val, Cati, gràcies. L'important aquí és que, per ell més que probable, que en Tejerina va extraure d'aquest llibre manuscrit de l'any 1775 la informació d'aquesta pesta. I el més curiós és que en aquest mateix llibre diu...
Conquistada y entrada a la ciudad, anteponiendo el señor rey a todas las cosas, la honra de Dios y su divino culto, mandó desde luego erigir la iglesia catedral, dando el terreno necesario para su construcción delante de su real palacio, bajo invocación de Nuestra Señora, cuya figura que consigo llevó y dio para el altar mayor.
Així que el mateix llibre que parla de la pesta que hauria fet inviable, suposadament, la construcció de la catedral, ens afirma que es va començar a fer aquell mateix any de 1230. A veure, evidentment, que durant l'epidèmia de pesta no s'avançaria gaire en les obres, en cas de ser així. A més, també va haver altres epidèmies i més grosses, però la pesta de 1230 va començar, segons aquest testes, per d'haver es Pasco. I segons aquest mateix testa, el rei hagués donat ordre de començar el mateix gener. Bé, no ho sé, hi ha massa coses que no et saben. Ara me'n record, per exemple, com va ser possible que en el campanar de la Seu romanés un paper amagat, un caramuller de segles, com tu mateix, Sergio, mos varen contar, no? És un misteri, tot això. Però jo no dic ni que sí, ni que no, ni tampoc el contrari. Aquí es posen dades i, precisament, sovint, com en aquest cas, també manquen dades. No sé, és la meva opinió.
I ara amb un parell de preguntes més personals, Gemma. En primer lloc, na Pepita ens va enviar un missatge privat al Facebook que deia: Hola a tots, Gemma, m'agradaria saber com vares conèixer aquest món del misteri i les llegendes, i quan va ser, o quin va ser el cas que més et va enganxar quan vares començar.
Ura, en el meu cas, des de ben petit, ja tinc moltes historietes, anècdotes, I varen fer interessar-me per tot això, no? Perquè m'anaven arribant. Una, per exemple, jo devia tenir 5 o 6 anys, estava a la finca que tenia el meu predí. En els jardins, molt en fora de la casa, hi havia un banc en rajoles marrons. I quan érem petits, els nostres cosins majors, jo tinc una família molt gran, ens feien anar en el banc de xocolata, que així l'anomenàvem, i ells en deixaven allà qualque llepolia, i abans, però, ens contaven històries de por. O sigui, imagineu un nen petitot, que era jo, tot estava fosc, de vespre, tot solet, caminant fins a les bandes de xocolat. I jo, imaginant, deu sap què, però jo ja cercava, amb una por inimaginable, però cercava si podia haver-hi qualque cosa amagada en aquell immens jardí d'aquella possessió. Una possessió on també vaig aprendre molt, molt de la ruralia mallorquina. I ara no me'n vaig a una altra cosa, perquè també a la ruralia hi ha moltes coses i moltes històries molt interessants. Com en aquella finca d'Espredri, bé, a la veïnada, que també hi havia una història de por, d'un fantasma, i jo de ben petit vaig conviure amb ell i el cercava. Bé, també em va ajudar molt a conèixer tot aquest món escaramuller de llibres que hi havia a casa meus pares, que em varen ficar fins ànima l'estimació pels llibres que té encara, i per això pues, també puc gaudir d'una gran biblioteca, és un gran orgull per jo, la meva biblioteca. I ara, per exemple, també m've el record d'una història simpàtica, bé, jo la record simpàtica, a la finca que tenien els meus pares, una possessió a Santa Maria del Camí, a Mallorca, a l'estiu, ens juntàvem molta de gent. Quins records que venen. El cas és que també hi havia entre els convidats nins i nines de la meva edat, i al vespre, era estiu, sortíem fins tard pel camp, per les cases o a la piscina, i ens anàvem a dormir molt tard, no? Escoltant també la ràdio, aquells programes i serials nocturns. Bé, una vegada varen sentir com un soroll, un renou que feia una cosa semblant al que faria una pala metàl·lica agafant terra i tirant-la. I de... jo donc la meva paraula de que ho varen sentir a altes hores de la matinada, perquè tots els adults dormien, i aquí vespre nosaltres, tres al·lotats, te diníem entre 11 i 12 anys, varen sentir aquí renou. Estaven a Mònica, l'al·lota, una mica més major que jo, que es ficava la por en el cos dient que aquell renou era la d'un home amb una pala que estava fent un forat per ficar-mos, que també Mònica ja t'aval, tu també, eh? Ella no sé si escolta Font de Misteris, però em consta que part de la seva família sí, salutacions. Bé, el cas és que ella estava dient això i en José i jo, una mica assustadets, com no, cap a dintre les cases. El matí següent ho contàrem amb els pares i se'n varen riure de nosaltres directament. Però aquell vespre, ja per ho imaginaró, una altra vegada tractar d'escoltar aquell renou. I al cap d'un moment de trecar-mos a la part més fosca, zas, mos torna a venir el renou aquell. S'homo de la pala que seguia fent esforat. Tornant cap a dintre, a l'habitació grossa, on dormíem els nins, i entre nosaltres seguíem ficant por. No massa, perquè no teníem massa por per ficar més, no? La Mònica, que era la més viva, ja no reia tant. I següent, quan sortia el sol, venga a cercar on devia estar aquell forat que l'home de la pala cada vespre estava fent, però no el trobàrem, fins que tornà el vespre. I amb ell, un altre pic de renous. Agafàrem una llinterna i començàrem a cercar, tots tres, armats en ridícules defenses, però que ens donaven seguretat, i quan ja estàvem a pensàvem que estàvem a prop d'on era l'origen del renou, en Nerón, es cada bestiar, es va posar a lladrar. Nosaltres, ja vos podeu imaginar, tornaren corrents cap a les cases i darrere els barrots d'una finestra a la sala escoltàvem. I en aquell moment es sentia més fort i ràpid el moviment de la pala, el renou metàl·lic rossegant terra, i na Mònica, guitzera ella, dient això és que l'han fet enfadar, i totes amb una por. Bé, quan el renou s'acabà sí que ens assustàrem, perquè estàvem segurs que aquell vespre hi hauria moguda. Ens pensàvem ser una miqueta els Cinco, no? Un grupet d'aquest de literatura juvenil, però nosaltres sense realitat d'una verdadera situació de perill. El vespre següent varen saber la realitat, que era el que originava aquell renou, qui era l'home de la pala i què feia. Un diu contaren al final. Ah, bé, hi ha més històries, però sí que és veritat que de ben petit m'han interessat aquestes coses, i sobretot ha estat per haver tingut immensa sort, sens dubte, d'haver pogut gaudir de les cases on he viscut, cases grans, amb història, amb moltíssima història, i també haver estat rodejat de gens inquietes que varen saber transmetre una cultura i unes ganes de saber a un ninet. Així que gràcies a tots ells, no? Carai, com estàs ara? Borja, vinga, te toca.
Bé, com podeu suposar, la meva vinculació de manera més o manco sèria,
vol dir que la meva no era sèria. La meva era més infantil,
crec,
a lo millor.
Crec que mos hem entès perfectament. En el món del misteri és una mica posterior a la teva, Txema. Jo diria que la meva data de l'any 1998, més o manco. Però sí que és cert que record una estranya experiència que no sé ben bé quan va succeir, però que supos que devia ser l'any 89 o 90. Jo era molt nin, tindria uns 6 o 7 anys, quan un vespre vaig veure des d'un terrat una llum en el cel. Una llum que estic plenament convençut de que no era un avió, perquè jo ja coneixia el que eren els avions. I, de fet, puc presumir que podia identificar diversos models d'avions. I, a més, els veia molt sovint, sobretot en els estius, a les roques d'escarnatge. El cas és que, com dic, aquella llum, les seves evolucions, me van estranyar tant que, per dormir-me aquella nit, me vaig tractar de convèncer a mi mateix de que el que havia vist era efectivament un avió i no res desconegut. Però bé, anem a l'any 98-99. De la meva relació en els misteris, existeixen dos culpables entre cometes. En primer lloc, el nostre cosí, el també investigador Isaac Martínez. Dic nostre perquè és tant cosí meu com d'en Sergio. I d'ell me va mostrar, per una banda, la primera revista Enigmas que s'havia comprat, una que xerrava ni més ni manco de possibles ruïnes a la lluna. I clar, un veu això i se queda ja enganxat de per vida. I l'altre culpable està relacionat precisament amb aquesta revista que comentava. M'estic referint, clar, en el seu director, en Fernando Jiménez del Oso. En aquells dies, a més, ben de matinada, presentava un espai televisiu a Canal 9 anomenat La Otra Realidad. Per allà, en un format que abarcava des del documental en el debat, desfilaven figures de la mida d'en Juanjo Benítez i d'altres que ja començaven a despuntar bastant, com Níquel Jiménez, en Javier Sierra, Lorenzo Fernández. Bé, la vinculació ja estava feta. No m'estendré més, però sí vull recordar els primers llibres de misteri que van caure a les meves mans. Per una banda va ser Sucessos enigmàticos, d'en Martin Walker, i també qualcun volum de la petita col·lecció que va sortir en aquell mateix any 99, any que commemorava els 25 anys d'investigació d'en Juanjo Benítez. I bé, per triar un cas, encara que és massa difícil, francament diré que, per exemple, és famós, és ja mític, cas Manises.
I tan mític, però que fort, eh? Més o menys, quan tu començaves a llegir la revista Enigmas...
Perdona, Xema, que no has dit el teu cas, tu.
Bé, tu no n'has dit cap. Tu també vaig a gimnasos.
Bé, però ja faig les preguntes avui.
Ah, bé, va, també és vera, també és vera. Molt bé, molt bé. Bé, no, jo és que no podria dir només un cas. Varen ser molts. Des d'espiritisme, tema d'ovnis, aparicions... Jo és que era un nen, era molt petit, i ho mirava tot, que jo apareixia un mussol, no?, amb els ulls així. I a les orelles ben alçades com una llaneta, i ja cercava respostes, no? I també llegia. Per aquest motiu pens que sempre estic tractant d'analitzar-ho tot. Però tampoc crec que això tampoc li importi massa a ningú, no? També vols que te digui?
Ara, en aquest cas, per tots dos, Antoni vos demana. Hola, equip de Font de Misteris. Borja i Xema, m'ho podríeu dir per vosaltres quin és el cas misteriós o llegendari que més fama ha tingut perquè considereu, com deies el programa, més nyap de... Més nyap de... Joder, no m'ho sortàs, però... Més nyap, eh?
Més nyap.
Més nyap. És que l'hem empleat tant de pits que ja... Sí. Més nyap de tots.
Això són xistes intents.
Sí. És a dir, quin succés estrany trobeu que ha tingut amb més bombo des de que vareu... Des de que va sortir... No em sortia, ja està. Des de que va sortir i considereu que és més fals i que tampoc sigui per tant?
Tampoc és per tant que t'hagis trobat en la paraula nyap perquè tenim aquí un cachondeito que... Sí. Déu-n'hi-do. Bé, a veure, jo aquí no puc dir massa cosa. Només diré un cas que ha tingut molt de nom, que ha sonat molt, però no diré res més. És un cas investigat per jo i que, si tot va bé, en un parell de mesos faré públic. Bé, sí, em refereixen als renous submarins a la costa nord de Mallorca, aquells que es varen posar tan de moda fa uns anys. Devia ser l'any... Quin any devia ser? Devia ser l'any 2002, més o menys, com passes temps. I va sortir a premsa que el campió del món en pesca submarina, en Amengual, també Antoni Carbonell, una altra figura de submarinisme internacional, i d'un campionat a la costa nord de Mallorca, van sentir un renou estrany baix aigua. I tothom a cercar què podia ser. I encara a dia d'avui, fins on jo sé, ningú no ha dit què podia ser. Es varen donar diverses opcions, però cap pareix que hagi estat confirmada. El manco, fins ara. Borja, te toca.
Bé, jo no sóc molt de nyaps, com ja sabeu, però me ve a sa ment el famós vídeo de l'autòpsia de Roswell. El vídeo és un muntatge, està clar, però el que no està tan clar és el motiu del mateix, per l'aventura de desprestigiar un cas real i certament espectacular. Bé, jo sempre he cregut que les cortines de fum són desgraciadament massa habituals, però ara me ve un altre cas en el cap. El famós i ja mític també descobriment d'Amèrica per part d'en Cristòfor Colom, segurament el nyap més gran de la història.
Ara he de reconèixer que t'acabes de quedar enllà.
No t'has fet de descobriment, que sí que va ser real.
No, correcte, correctíssim, però... fantàstic, meravellós. Quin nivell, carai, quin nivell.
Bé, ara canviant de temàtica, bé, això és impossible, però bé, ja m'enteneu.
Què vol dir en canviar de temàtica? Ara mos posem a parlar de futbol, ja, descobriment d'Amèrica,
ja,
futbol...
Ja, pot pensar, no? Ara llegim una pregunta, en aquest cas, d'una persona que ens escolta des de València, però que és d'aquí i ens diu: hola a tots, som en Jordi i vos escolt des de València, però som de Sarroqueta, i m'agradaria saber si existeix o hi ha motius per pensar que entre Mallorca, Catalunya, València o Múrcia existeix realment el conegut com a Triangle del Silenci. Què hi ha de veritat en tot això?
Pues també és una molt bona qüestió. Però, si un cas, abans de donar-li resposta, fem la primera aturada publicitari i tot d'una continuem amb Font de Misteris. Un especial oients a la sintonia d'IV3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IV3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Somos lo que hacemos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Únete al movimiento Mega Sport. De lunes a viernes con más de 500 clases dirigidas. Sábados y domingos 46 dirigidas y 34 virtuales. Mega Sport, con máquinas de última generación, excelentes zonas termales, cafetería, centro médico y estético, peluquería, pistas de pádel, squash y mucho más. Mega Sport, solo 49,99 euros IVA incluido, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes IV3 Radio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IV3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Tornem de la publicitat, continuem al Font de Misteris, especial oients, amb una barreja de música que mos ha seleccionat en Borja, i estàvem amb una pregunta que feia referència a s'anomenat com a triangle del silenci. Per tant, si qualcú vol dir la seva...
Si vos pareix, la contestaré jo mateix. Bé, crec que ho van comentar en els primers programes de Font de Misteris, però mai he estat més, recordar-ho, no? Bé, aquesta és, a grosso modo, la història. L'anomenat triangle de silenci seria, per dir-ho de qualque manera, el nostre propi triangle de les Bermudes. Ocupa una extensió d'uns 30.000 quilòmetres quadrats i uniria les seves tres puntes, les Balears, concretament les Pitiuses, en les costes de la península, en la delta del riu Ebre. En aquest indret pareix a ser que han ocorregut un seguit de fenòmens insòlits que van des de la suposada aparició de més de 50 bolles de foc sorgides de les aigües davant un vaixell de prop de Formentera, fins a la mort estranya de multitud de coloms missatgers, passant també per la súbita i desconcertant desaparició dels mariners del petroler Mar Atlántico. Un dels punts calents d'aquest triangle seria, sense dubte, l'illot d'Esvedrà, el màgic illot d'Esvedrà, amb aquelles aparicions d'éssers lluminosos que contava el beat Francisco Palau. Bé, si de cara, Xema, podem recomanar el llibre Los 12 triángulos de la muerte d'en Antonio Rivera, no?
No, sí, clar, i també haurem de parlar d'aquest suposat triangle. Totalment, ja estava pensant que l'han anomenat triangle i molts parlen del Galatzó, el Vedrà i el Peñón d'Ifaig, o d'Ifac, a Alacant. I ara no estic mirant el mapa, no fa falta que el cerquis, però jo m'ha donat la sensació que és una línia recta més que un triangle. Tu has parlat del delta de l'Ebre, per tant ja estem abarcant molt. Podrem fer un programa parlant del triangle del silenci de les Balears, i allà donaré el meu pare, Sergi.
I ara, Xema, t'ha dit que un dels nostres oients, que no podria ser d'una altra forma, ha fet els deures aquesta setmana i ha consultat el llibre que van citar al final del programa de la setmana passada, que xerrava de l'arribada d'Osiris a Mallorca i de la seva lluita contra Hèrcules, la història de les Balears, de Gaspar Sabater. I de bé, ens ha arribat un missatge d'en Jaume que bàsicament ens diu que just a la pàgina següent d'Osiris, a la pàgina 15 concretament, et xerra de la coneguda com a la cova de Betlem a Deià, i que l'autor sobre aquest joc diu que tenien clares manifestacions de rupestre. Com és això possible? A rupestre Mallorca. De fet, ho llegim, diu el llibre.
El principal, situado en la Cámara Grande, representa el ya citado Myotragus balearicus en forma invertida, con los cuernos y las patas hacia arriba. El cuerpo del animal mide 35 centímetros y el dibujo está realizado a base de incisiones en la roca de unos 2 centímetros de ancho. En el corredor que conduce a esta cámara hay otras manifestaciones de este tipo: un cazador corriendo, un sacerdote y un mago bailando, varios esquemas antropomorfos y una figura triangular. Representaciones estas relacionadas con la caza y sus ritos.
Sergio, crec que aquesta és part històrica, per tant et tocaria dir-la més a tu, no? Si
bé,
et sembla.
Pues sí, de ser cert seria bastant xocant, no? De fet, jo no l'havia sentit anomenat mai. Bé, però crec que si es confirmés com a tal seria bastant espectacular, no? Miraré si ho podem investigar i ho anomenarem i ho explicarem com toca aquí a Font de Misteris. I ara, si te pareix, Gemma, anem amb una pregunta musical. L'altre dia, de casualitat, ens diu en Eric, vaig repassar el disc de vinil que tinc i m'ho vaig fixar d'un detall amb el qual no m'havia fixat mai, i és que el disc Boja Bear, de Mike Oldfield, té com a portada l'artista davant d'Esvedrà, i aquesta imatge m'ha cridat molt l'atenció. Quina relació hi ha entre Mike Oldfield, la seva magnífica música i les nostres illes?
I de molta. Ja està, no. Hi ha molta relació entre Mike Oldfield i les nostres estimades illes. De fet, ell vivia a Eivissa, ara per i que no, ja no viu allà. Allà va pareix que va cometre una miqueta d'excessos, no? I va fugir d'allà. Després va anar a Mallorca, fa uns anys vivia a Bunyola, i ara sincerament no tinc ni idea de on viu. Crec que està a les Bahamas, però no estic segur. De totes maneres, és molt freqüent la presència de músics a les nostres illes des de fa anys, no?
Perdona, en Chopin sí. Digués un dels primers, no?
Pues jo crec que sí, probablement va influir molt a promocionar les illes arreu del món, i en George Sand també, amb el seu llibre aquell tan crític, es diu Un hivern a Mallorca.
I,
no?
I també té relació amb els misteris i amb els fantasmes, si no ho has errat.
Sí, però ara es tractava de parlar de músics com de Oldfield, dic jo, no ho sé, no d'en Chopin, perquè...
Per cert, de Oldfield, què dius tu de les Bahamas? D'aquí un parell de mesos trauran disc nou, que ha gravat precisament allà, sí, que deu saber que viu per aquella...
Ai, pot ser.
Per aquella zona.
Jo vaig llegir fa temps no sé on.
Bé, avui podríem acabar posant qualque de Mike Oldfield, no? Ja que està entrant.
Jo havia pensat una que parla de tenir bou, no? No el fil, si vos pareix, per un altre dia.
De fet, ha sonat, no sé si ho heu percebut, de més 20 segons abans de la publicitat.
Sí. Bueno, m'he percebut. I de, resulta que Mike Oldfield va estar, com he dit, a Eivissa. Després va venir a Mallorca. Oldfield es va fer famós per el seu disc Tubular Bells, Borja, amb el... aquest mateix, amb el seu amic d'en Borja, no, de Oldfield, el multimilionari Richard Branson.
Que ja no ho és.
Sí, Richard Branson, ja no són amics?
No.
Però segueix sent amic de la nostra silla, sent Richard Branson.
Sí.
Ah, val. Sí, bé, i d'altres músics i famosos també ens han visitat molts, però anàvem amb Esvedrà, i d'altres casos d'haver emprat Esvedrà com a portada. Una curiosa, com sempre, que se me ven escapar ara mateix, és el d'una autora, una escriptora, na Lucía Echevarría, no faré cap apreciació damunt d'ella, però va emprar Esvedrà com a portada d'un llibre editat l'any 2011, però es tracta d'un llibre que té secció a Canaris, segons va publicar la premsa pitiusa, el diari d'Eivissa, amb aparell que va ser. Ella deia que ja ho sabia, però que la foto li va agradar tant que li va donar igual que fos una illa de Balears i no Canària. Bé, per més genya, afegir que aquella portada era exactament igual a una altra italiana publicada un any abans, segons vaig veure la premsa. Més coses famoses amb Esvedrà i d'un quadre d'en Dalí, El somni d'una baia, per exemple, que jo estic segur que s'Esvedrà. Bé, n'hi ha molts. Parlarem d'Esvedrà, ja ho hem dit.
No, jo he dit, i continuem amb els missatges, no trobo molt lògic un comentari d'en Carles on equiparava les psicoanàlisis i la homeopatia amb altres màncies. I vol saber en què se fomenta, sobretot en el cas de la homeopatia.
Jo ara ja tremol, perquè a saber què ens dirà ara en Carles.
Doncs hola, Judit. El primer que t'he de dir és que la meva opinió no és una opinió qualificada i que, per tant, no deixa de ser una opinió més. Tot i així, podem establir un marc comú basat en els fets i podem parlar-ne. Pel que jo sé, ni la psicoanàlisi ni la homeopatia compleixen els estàndards normatius de la ciència tal i com la coneixem. La psicoanàlisi no és una disciplina científica perquè viola el principi de falsabilitat. És a dir, és impossible contrastar-la amb altres disciplines perquè no interactua en cap. Ni tan sols amb aquelles amb les que es podria nodrir, com la neurociència cognitiva o la psicologia experimental. Per tant, poca cosa podem dir d'ella. Se queda en el seu racó d'abstracció i se contempla a si mateixa. De la homeopatia, doncs el mateix rotllo. I podrien dir mil coses. Que la seva base teòrica és una força vital que no podem descriure, que la memòria de l'aigua és selectiva perquè no recorda ni bufetes urinàries ni clavegueram, que mai s'ha pogut demostrar la seva eficàcia perquè els seus resultats s'apropen a l'incertesa estadística, i d'ahir que pogués tractar-se d'un efecte placebo. En fi, que no canviaríem mai. Però si te sembla, intentem recordar d'on parteix l'homeopatia.
Estàs parlant, perdona, de l'homeopatia original, de l'origen de l'homeopatia com a tal.
Exactament. Vale. L'homeopatia defineix la potència dels seus remeis d'acord al nombre de dilucions. Quan més diluïts hi siguin, millor. Més autèntics i més potents són. I què és una dilució? Doncs és un procés que consisteix en diluir una goteta de substància activa en 99 gotetes d'aigua. D'aquesta manera tindríem un equivalent d'una part de l'extracte per cent. Aquesta dilució, que si vols anomenarem UX, l'agitarem enèrgicament i traurem una altra goteta per a barrejar-la amb altres 99 gotetes de substància iniqua. I tindrem una altra dilució que podem anomenar 2X. I així és progressivament fins a arribar a dilucions de 200X o més. Així doncs, i perquè te facis una idea, una piscina olímpica té un total d'un 1 seguit de 32 zeros de molècules d'aigua. Doncs ara vull que te centres en una barreja normaleta de 30X, és a dir, una dilució d'un 1 seguit de 60 zeros de molècules d'aigua. Si no te sembla una bestiesa, farem un esforç gràfic perquè puguis captar-ho. Imagina't una esfera d'aigua amb un diàmetre de 150 milions de quilòmetres, que és la distància que hi ha entre la Terra i el Sol. 8 minuts trigaria la llum en recórrer aquesta distància, no l'oblidis. Doncs una esfera d'aquesta mida amb una sola molècula és una dilució de 30X. Ara, imagina't tot l'univers sencer ple d'aigua, amb una molècula de principi actiu. Tu saps quina dilució tindríem? Una mísera dilució de 55X. Què te sembla? Impressiona, no? No creus que són clars exemples de pseudociència? Que podria estar ben equivocat? Evidentment, però no sembla que sigui el cas.
Jo he de dir que vaig aprofundir en el tema de l'homeopatia com a tal, no? Gràcies a en Carles, i em va sorprendre molt aquesta història de les dilucions. Dona també per fer un programa en el que podríem aprofundir una miqueta, podríem convidar qualque homeopata i que m'ho expliqués. Jo ho dic perquè conec metges convencionals, és a dir, metges, perquè aquí un metge és convencional o no és metge, no fa falta emprar el formalisme, i de metges que per segons que fan ús de l'homeopatia, ho fan com a efecte placebo, funciona, quins resultats s'obtenen, no ho sé, ho podríem analitzar un altre dia, si et sembla.
I d'anar amb un altre, dissabte passat vaig sentir que parlàveu d'una cosa que dèieu que era com artefactes que estaven fora de lloc o del temps. Podríeu ampliar a què feu referència amb tal afirmació?
I doncs fèiem referència a totes aquelles restes que no tindria massa sentit que s'haguessin trobat on es varen trobar i quan es varen trobar. Com si tinguessin, per exemple, una bateria, una pila, per fer electricitat a Iraq, però a Sirat de segle III abans de Crist. És a dir, electricitat fa 2.300 anys, perquè l'emplearien en cas de tenir-la. No tindria massa sentit, no? Bé, jo penso que sí, que té sentit que l'empleassin, però ho deixarem per un altre programa. Ah, sí, malauradament, avui dia no sap on és aquesta troballa arqueològica, i és que Irà, desgraciadament, no estan per a massa piletes antigues, perquè quin desastre, també.
Si em permeteu, afegiré una experiència personal que versa sobre el tema. Fa un bon grapat d'anys vaig estar a l'Equador i em vaig recordar d'un llibre, era El loro de los dioses, que havia llegit quan era més jove i que tractava justament sobre cosmogonies extraterrestres.
I tant.
L'autor era, com no, Erich von Däniken, i en un apartat d'aquí es parlava d'un tresor i unes troballes impossibles que estaven exposades a l'església de Cuenca, de la Cuenca equatoriana, concretament a l'església de Maria Auxiliadora. Doncs bé, en aquesta gira jo anava amb dos professors, professores, i un metge nadius de la zona, i mai havien sentit mai parlar del tema. Evidentment, jo vaig pensar, i com és possible que persones que m'estan ensenyant tot el país i que estan orgullosíssimes de mostrar-me els seus orígens de la seva cultura, que és la Inca, ni més ni menys, no haguessin sentit mai aquesta història? Doncs molt senzill, perquè eren persones cultivades i aquestes coses no s'ensenyen ni en el col·legi ni a la universitat. No tenen necessitat d'inventar-se coses. La història d'Equador ja és prou gran com per inventar-se rotllos màgics. Jo tinc clar el que va passar. És el timo de l'estampita, a un personatge, a Stanley Hall, que pensava que trobaria les restes d'una gran civilització precolombina i no va trobar res. I no serà perquè no ho va intentar, perquè en el seu projecte van intervenir unes 110 persones qualificades. 70 d'aquestes eren científiques, la majoria britàniques i també nord-americanes, entre espeòlogues, entomòlegs, biòlegs, arqueòlegs, que es van desplaçar expressament del Regne Unit i dels Estats Units a l'Equador. I no és poc, eh? Són molts diners. La resta del personal pertanyia a les Forces Armades Equatorianes i acadèmiques de la Universitat Catòlica d'Equador. Per a mi la conclusió és clara i distingible, com diria Descartes. Si després de gairebé 40 anys ningú dels que van intervenir en el projecte de les coves de Tallos no ha dit res i no ha realitzat cap estudi científic sobre el suposat descobriment més gran de tots els temps, què altra opció podem pensar? Doncs la resposta és ben simple i planera. No hi ha res que mostra el món.
Per cert, crec que també val la pena recordar una de les personalitats més il·lustres que van entrar a la cova d'Estallos, que va ser ni més ni manco que el gran Neil Armstrong, després del seu viatge a la Lluna. I per ventura no va trobar el que cercava, però va arribar a dir que la seva estança dins la cova li va impressionar més que quan va trepitjar el nostre satèl·lit.
Això és veritat.
Sí, però de totes maneres Neil Armstrong és el mateix que va dir un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. És un amo de moltes sentències.
Mira, un altre de la seu, que diu: per associació amb la seu vaig pensar en Miquel Barceló, del qual no vareu dir res, i ho vaig relacionar amb la seva època amb els Dogons. Què penseu d'aquella civilització?
Ara parlarem dels Dogons. Feim una altra aturadeta per la publicitat a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Publicitat, seguim amb especial d'oients a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I en Sergi mos havia comentat una pregunta referida a en Miquel Barceló de la seu i la seva relació amb els Dogons, que què pensàvem de la civilització Dogon. I de, a part de que és vera que no varen citar en Barceló, sí, és vera, val, però sí que es podria parlar dels Dogons. A Mali, és una cultura enigmàtica, diuen, per als seus coneixements suposats astronòmics, que s'hi vendrien de molt lluny, que si Sirio i tota aquella història. Podríem parlar de Sirio. Jo aquí de Dogons, l'únic que puc manifestar és el meu total rebuig a una de les pràctiques més horribles que puguem imaginar, l'ablació genital femenina, i vull afegir que ni cultura, ni tradició, ni res, que no, que punt, que s'ha acabat. En quant al tema de Sirio i tota aquesta història, doncs si qualcú vol dir res...
Jo mateix, me deixes?
Me fas una miqueta de por, però...
Sisplau.
Sí, vinga, vinga.
Doncs francament, a mi no me semblen una cultura enigmàtica i molt menys emblemàtica, si com afirmes continuen en pràctiques troglodites del Pleistocè inferior.
Això és el que jo vaig dir, eh? No, ja no estan mai, no som el senyor Barceló.
Doncs respecte a la cansina identificació dels Dogon amb éssers extraterrestres, només diré que podem trobar infinitat d'explicacions alternatives per a explicar aquest fet. Per exemple, me sembla molt curiós que no existeixi cap registre d'aquest al·lucinant coneixement abans dels anys 30. És a dir, que és absolutament increïble que ni tan sols un viatger o explorador occidental hagi sabut d'aquesta meravella de tribu i els seus suposats coneixements cosmològics en una zona que des del segle XVIII és força coneguda per tothom. També me sembla particularment singular que els coneixements dels Dogon coincideixin justament amb els coneixements de l'astronomia occidental de la dècada dels 30, època en la que eren investigats. I a tot això, què deien els Dogons? Doncs que Júpiter tenia 4 satèl·lits, ara sabem que són 60 i pico, que Saturn estava envoltat d'anells, que els déus Nomo... Són Nomo? Era Nomo? Sí. Eren amfibis, sí. I que van anar a aterrar amb una nau voladora. Això millor ho deixen córrer, eh? I que serien un sistema de 3 estrelles. Això del sistema de 3 estrelles, he de confessar que vaig sentir una buidor força estranya, no? No puc creure que un poble amb una tècnica clarament paleolítica fos capaç de saber que Siri era un sistema de 3 estrelles. Una dada que, per altra banda, es va inferir a finals del 90. Això havia de tenir una explicació lògica, i total, que cercant vaig trobar que en el 32 ja s'havia especulat amb el tema, i que l'antropòleg Marcel Griol, justament l'investigador dels Dogon, era un gran aficionat a l'astronomia. Que casualitat. Tema resolt. Tot mentida.
Carles, com sempre, fent amics. I en Borja ja mos té una postura habitual, aixeca els ditets, se toca sa barba amb una postura reflexiva que dona a entendre que tenim discrepàncies.
No? Bé, sí, hi ha un punt de sana discrepància, podríem dir, tampoc mos hem de barear.
No, hombre, no me faltaria. Carai.
Soc de l'opinió que s'assumpte des d'ogon és massa complex perquè sigui tot mentit. El manco és la sensació que tenc, és una corazonada d'aquelles que diuen. Bé, per exemple, se m'acut que d'acord amb els coneixements d'aquest poble estic d'acord en que apareixen sospitosament similars en els oficials de la ciència d'aquella època. Però no podria ser tal vegada una mal interpretació per part d'en Griol i companyia? O per ventura un amagament de severitat de l'estil d'aquests salvatges no poden saber més ciència que nosaltres? O com a màxim poden saber lo màxim, lo mateix que nosaltres? Però bé, crec que en els fons això no és lo més important. En aquest cas, crec que el més destacable seria l'assumpte dels déu adeus, dels Nomo, que baixaren del cel, que podien viure ses aigües i que els van ensenyar tot el que sabien en els Dogon. Aquesta és una història fascinant, però no és ni d'on fora única a les cultures antigues. El problema és que aquestes cultures estan enormement separades en el temps i l'espai. Per exemple, tenim Sumèria, fa més de 5.000 anys, i separada de Mali, la terra dels Dogon, per més de 5.500 quilòmetres. I de Sumèria, entre altres déus, veneraven a Oanes, el déu peix, que també va davallar del cel i que els vespres, després d'ensenyar els seus coneixements en el poble sumeri, s'amagava dins les aigües. També tenim a Dagon, que s'apareix sospitosament a Dogon, el misteriós home déu peix filisteu. I si anem a Sud-amèrica, no podem oblidar el sempre enigmàtic Viracocha, que també va sortir de les aigües per ensenyar tot el que sabia. Com a punt, per afegir una miqueta més de misteri en el poble Dogon, una de les màscares, o bé, més que màscares, un tocat, un capell ritual que usa aquest poble, és l'anomenat Kanaga. I de bé, aquest Kanaga és idèntic en el famós símbol que se veia a les naus d'Escasumo i d'altres casos...
Idèntic, no sé.
Ben parescut.
Vale.
A mi me sembla molt parescut, francament. Bé, de fet, alguns bruixots d'Ogon asseguraven que aquest era precisament el dibuix que tenien les naus que arribaven a les seves terres i de les quals sortien els Nomo.
Que sembla el signe de peixos.
Sí,
del zodíac.
Exacte. També, és molt similar.
Hombre, jo aquí podria remetre en els nostres oients en el programa que varen fer de bèsties marines, crec que va ser aquell, que també varen parlar d'un monstre amfibi que estava, no sé, no record ben bé de bon dels Estats Units, que l'origen d'aquella bèstia era molt curiós, no el diré ara, per això ja ho varen dir, per tant, que cerquin el programa de bèsties marines d'aquella aparició, d'aquell monstre que sortia de l'aigua.
Bé, ara tenim un altre que no diu ni dones ni com se nom, però així ens demana sobre el tema de la pagesia d'en Juníper Serra. Directament diu, no us vareu passar amb el tema de la pagesia?
A veure, jo penso que no. No em vaig sentir de que així m'ho han transmès i així a la seva vegada ho he transmès jo, no? Ja van dir que després de 300 anys anar a dir això tampoc té massa sentit. Les coses s'han evolucionat i hauríem, dit jo, haver sabut adaptar-nos. Però el que és segur és que hi ha gent que ho té present en això. Una història que tal vegada no tindria massa lògica avui dia, però és el sentir de la gent, per exemple, de Llucmajor, me consta, que hi ha gent que no els hi fa cap gràcia. No? Potser no tingui massa sentit, és vera. Però tampoc ho tenien les baralles d'escanamunt i d'escanavall i varen durar molt de temps, no? No ho sé, és una opinió. Sergio.
Una Marga de Palma ens pregunta si hi ha cap estudi científic per explicar el moviment del tassó a una taula de Ouija.
A veure, en el seu dia, també a la primera temporada, varen dir qualque coseta damunt sa Ouija. Si qualcú vol dir res...
No, si voleu, la puc contestar jo.
Ja m'ho imaginant la resposta, però pots procedir.
Vinga, doncs, a la dècada dels 30 del segle passat, el físic nord-americà Edmund Jacobson, mentre experimentava l'activitat muscular dels seus pacients, va adonar-se que també quedaven enregistrats certs moviments involuntaris malgrat no s'hagués efectuat cap tipus d'esforç físic. És a dir, que si tu t'imaginaves que estaves fent una cursa a Nova York o pujant al Galatzó, l'esforç habitual que això comportava també quedava enregistrat en els sensors de les cames. I no només això, si tu t'imaginaves mantenir qualque conversa quotidiana, la llengua també es bellugava de forma perceptible. Dit això, diré que en Richard Weissman, el psicòleg que té una plana web molt curiosa que nom Rarologia, no sé si s'hauria de recomanar, explica que en el seu llibre Això és paranormal, que els estudis més actuals indiquen que aquestes accions inconscients passen amb molta regularitat perquè el cos es prepara constantment per al comportament previst. I per què dic tot això? Doncs perquè per a James Randi, l'escèptic que paga $1 milió si demostres qualque capacitat extraflipant sensorial, per ell, aquestes contradiccions musculars normals i involuntàries, les anomenades accions idiomotores, són les responsables dels moviments de la taula Ouija. Ja sé que la història queda una miqueta buida de contingut, però no deixa de ser una teoria explicativa per al cas que ens ocupa, almenys fins que es demostri el contrari.
Val, idò, anant de científics, no? Idò, anem-hi. Si recordeu el programa aquell, vaig proposar un sistema de fer-la sa Ouija sense possible trampa. I de, si vos sembla, l'equip de Font de Misteris farà proves en sa Ouija i el que surti ho poden comentar aquí. A veure, de la manera més sèria i rigorosa que podem. Vos sembla? Vos...
Estàs preparant una sessió de Ouija, en sèrio?
Sí, a veure. Primer ho faríem amb el sistema tradicional i després amb una altra versió que ja vaig comentar en el seu dia i la faríem. Què trobau? O sigui, a Font de Misteris analitzarem la Ouija empíricament. I ara em prenaré la nostra paraula, si m'ho permeteu. És la Ouija un nyap?
Aquest no dubtis.
Que havia de fer la frase, eh? És la Ouija un nyap? Aquest dissabte a Font de Misteris.
La meva postura davant la Ouija ja la coneixeu i per mi aquests oients també ja la saben o la poden intuir. Bé, sempre he cregut, i de fet ja vam apuntar la temporada passada en el programa que vam fer, que crec que no és un joc, ni molt manco. És una miqueta més complicat que això. I a més, poden recordar casos tan sonats i esgarrifosos com aquell que vam dir de Vallecas del 95, o altres, que estan suposadament relacionats amb el sistema de comunicació més enllà.
Sí, però no és un joc, però se comercialitza com a joc. Cati, estaves posant cares i feies senyes. Que
no,
dir?
Jo estic disposada a fer-ho, però perdoneu si ara dut o fan que qualcú d'aquesta taula, però la farem bé, ben cridat. És un tema seriós, crec que hi ha gent que fa sessions d'espiritisme molt alegrement. No sé jo fins quin punt... No sé.
En qualsevol cas, el faríem en respecte, no? En respecte cap a tota aquesta historieta. Per tant, Cati diu que sí, Borja, què dius?
Jo... Dic.
Tu dius. Sergio?
No, que bueno, venga.
Vale.
Carles? Vinga, som-hi. Que no sigui per mi, eh?
Val, venga. Ja se mos acaba els temps. Si un cas, Sergio, podries donar les formes de contacte per poder seguir enviant-nos coses. Mos han quedat coses per dir?
Sí, mos han quedat moltes i les recordàvem perquè ens puguin seguir enviant
les vostres preguntes, els vostres comentaris, etc. I ara recordem, tenim el Facebook, cercant Font de Misteris, el Twitter, cercant @FontDeMisteris, i el correu electrònic, fontdemisteris@ivetresradio.com. També podeu consultar la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
Hem arribat al final del programa d'avui, especial oients. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem, com ja és habitual, amb una miqueta de música, i en aquest cas fa 20 anys que tinc 20 anys, d'en Joan Manel Serrat. Res més. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang, i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre, i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang.